Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 19 de novembre del 2022. El sol ha sortit fa no massa estona, fa 15 minuts, escassament a Cadaqués, en un dia que la posta serà poc abans de 3 quarts de 6 de la tarda, al canal, altra punta de Catalunya. És un dissabte que es lleva fred. Fred, per fi. Per fi. Dia de tardor. Dia d'abrigar-se. Després d'aquesta mena d'inici d'estació de bastant d'estar per casa, aquest cap de setmana ja em diuen que toquem una mica a fons amb les temperatures que ja vam començar a intuir ahir, ja glaçades a l'interior, tot i que compta amb el vent. Avui ha vist el Xavi Segura, de seguida ens ho explica, que a l'Ebre, Camp de Tarragona, Lleida, l'Empordà, és a dir, els extrems de Catalunya més les terres de Lleida, avui bufarà fort. Per tant, amb precaució a l'hora de circular i de prendre decisions sobre el que voleu fer al llarg del dia d'avui. Un cap de setmana en què la cursa del Nadal ja arrenca. Arriba el fred, com dèiem, però avui també Abel Caballero, emperador del Nadal lumínic, encén els llums a Vigo aquesta nit, malgrat ahir se li va avançar un altre ajuntament, en aquest cas català, com és el de Sant Adrià de Besòs. I és tan estrany aquest cap de setmana que mentre la península ibèrica, els carrers, comencen a gastar llum, a Egipte, les autoritats dels diversos estats del món fan veure que corren i s'esforcen per mirar d'arribar a acords contra el canvi climàtic, intentant que no els solapin els seus propis temps de descompte, perquè ja haurien d'haver acabat, d'aquesta cimera mundial del clima, que no se solapin, dic, amb el xiulet inicial del Mundial de Qatar. Perquè ja és estrany ja plantar-nos a les portes del Nadal amb els llums encesos i els torrons a les lleixes dels supermercats i que arrenqui un Mundial de futbol. Perquè portem dies i dies de molta polèmica, de molt posicionament, de molta informació també sobre els dèficits democràtics d'una dictadura com Qatar i sobretot al voltant de les maniobres certament brutes de la FIFA per enviar-hi la pilota a canvi de bosses de calés. Però avui, que evidentment a 24 hores d'arrencar el Mundial tota la premsa en va plena d'articles i de reflexions sobre el que implica aquest Mundial, brilla per damunt de tots aquests articles sobre aquests excessos democràtics o de falta de democràcia, una reflexió de cop de puny que llença des de La Vanguardia el gran Xavier Mas de Xaixàs, que es titula El supremacisme occidental ataca Qatar. Diu, la campanya contra Qatar és hipòcrita, pròpia d'un occident que s'atreveix a donar lliçons sense reconèixer que el seu propi progrés també s'ha aconseguit a còpia de frau, de violència, sotmetent durant segles nacions i territoris rics en matèries primeres, explotant els cossos i les ànimes de milions i milions de persones a les quals es negaven salaris i drets fonamentals. La campanya contra Qatar es basa en la visió supèrflua d'un occident obert i il·lustrat contra un islam tancat i medieval, l'enemic necessari des de l'11 de setembre de 2001. L'única posició legítima i lògica hauria estat boicotejar el Mundial. Ha estat així amb altres esdeveniments esportius, encara que, diu el Xavier Mas de Xaixàs, només per raons geopolítiques. Cap país occidental no n'ha boicotejat cap altre perquè no respecti el dret de la comunitat LGTBI. No el respecten ni a la Xina ni a Rússia, dictadures que han organitzat els últims Jocs Olímpics i l'últim Mundial. Les campanyes contra l'Emirat són molt més pròximes a la demagògia que a la llibertat d'expressió. Perquè Occident, diu, sempre s'ha entès millor amb els dictadors que amb els demòcrates del Tercer Món. Millor amb Pinochet que amb Allende, millor amb Suharto que Sukarno. I diu el Xavier Mas de Xaixàs, la raó principal de les denúncies com contra Qatar no són els drets sexuals, no és la democràcia, tampoc la semiesclavitud imposada als treballadors que han construït els estadis o la memòria dels milers que podrien haver mort. La raó de més pes diu Xavier Masdexaixàs, insisteixo, és que no tolerem que ells tinguin els diners que nosaltres creiem que no es mereixen. No tolerem que visquin tan bé sense fer brot. Venent gas com si fos or, el seu PIB per càpita voreja els 56.000 euros, gairebé el doble que l'espanyol. Volem el que ells tenen i els maleïm per no poder-ho assolir. Arriba el Nadal, arriba el Mundial. No us perdeu, Xavier Masdexaixàs. Les 8 i 5 minuts. Benvinguts al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs pendents a la pròrroga de la cimera del clima a Egipte, que s'havia d'acabar ahir, i de les corredisses d'última hora per arribar a un acord. La Unió Europea ha acceptat un fons de compensacions pels països pobres més afectats pel canvi climàtic, però demana que la Xina surti de la llista perquè s'ha convertit ja en una potència econòmica.
I quan falten 24 hores perquè arrenqui aquest Mundial de Futbol de Qatar, encara amb incògnites, entre altres coses, sobre la cerimònia d'inauguració. Ahir Alicia Keys es va sumar a la llista de músics que es neguen a participar-hi, mentrestant el país s'esforça per mostrar la seva millor cara pagant fins i tot falsos aficionats als carrers. També blinda la capital amb moltíssima policia al carrer i l'ús de drons.
I també estarem pendents de Twitter perquè després de la psicosi d'ahir per si tancar aquesta matinada Elon Musk ha obert una enquesta per preguntar si cal tornar al compte Donald Trump. Mentrestant, un fiscal especial investigarà l'expresident per la sala al Capitoli. Trump l'acusa de ser un radical d'esquerres.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya envia a judici per l'1 d'octubre els actuals diputats d'Esquerra, Josep Maria Jové, Lluís Salvador i la consellera de Cultura Natàlia Garriga. Aleshores eren alts càrrecs al Departament d'Economia d'Oriol Junqueras. A Salvador i Jové els acusen de desobediència, malversació, prevaricació i revelació de secrets. A Garriga només de desobediència.
I Sant Adrià de Besòs ja té els llums de Nadal encesos des d'ahir, anticipant-se a Vigo, que ho farà avui. És un pas més simbòlic cap a les festes nadalenques, que, atenció, seran les més cares de la història, segons experts i comerciants. El menjar i les begudes s'han encarit quasi un 15%.
Els esports pel que fa al Mundial que dèiem que arrenca demà a la tarda. Ho farà amb rècord de representació de jugadors del Barça amb la convocatòria d'última hora de Balde amb Espanya per substituir lesionat Gaia. Són 17 els jugadors que el Barça porta a la competició, una xifra a la qual cap club havia arribat mai en tota la història.
I el temps, abrigueu-vos bé ara al matí perquè fa clarament més fred. Compta també avui amb el vent fort al sud del país i a l'Empordà i la neu a la cara nord del Pirineu, i més calma la resta amb ambient de plena tardor tot el dia i algun ruixat de tarda entre Barcelona i Girona.
Ara són les 8 i 7 minuts. De seguida parlem d'aquesta qüestió que us estàvem explicant, però déu-n'hi-do el col·lapse d'ahir a l'AP7 amb 12 hores de cues quilomètriques per l'accident d'un camió. Perquè, com us dèiem, de seguida parlarem del Mundial de Qatar, del caos sobre el futur de Twitter de les últimes hores, de les novetats, com dèiem, entre justícia i política. Però abans parlem altre cop dels problemes de mobilitat a l'AP7, perquè és que hi haurà conductors que no fa gaire que han arribat a casa després de quedar ahir atrapats 12 hores, mig dia, a l'AP7. Fins la mitjanit no es va normalitzar la circulació en aquesta autopista. Es van arribar a acumular 20 quilòmetres de retencions arran de l'incendi d'un camió cap al migdia a Gelida, l'Alt Penedès, en sentit sud, cap a Tarragona. És a dir, el camió s'incendia al migdia i fins passades les 12 de la nit, al voltant de la mitjanit, no es normalitza el trànsit en aquella zona. Per apagar les flames i per retirar aquell camió es va haver de tallar durant bona part del dia, de la tarda i de la nit, dos dels tres carrils, i això va provocar aquest coll d'ampolla que va crear una cua quilomètrica que arrencava el Papiol, passava per Martorell i acabava a Gelida. Davant d'aquest nou episodi de caos circulatori en una operació sortida normal, de cap de setmana normal, sense especial pont ni festa ni festivitat, davant d'aquest episodi, deia, a causa d'un accident a l'AP7, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, defensa la gestió que se'n va fer. Hem de dir que és un cap de setmana que Interior tenia marcat el calendari per fer proves davant dels problemes que hi havia a l'AP7. És a dir, que ja hi havia un dispositiu especial. Ahir Joan Ignasi Elena, però, va anar al 9C de RAC1 i va admetre que el fet que fos un camió el que provoqués l'accident va complicar les tasques de retirada, i davant les queixes dels usuaris va recordar que quan es va actuar ràpid i que es va informar, sobretot, de seguida.
S'ha avisat des de l'inici, no només en els panells que hi ha a les autopistes, sinó a través de les xarxes socials i a través de dels mitjans de comunicació. I per això hi ha hagut cues inferiors a 20 quilòmetres, que efectivament és molt, però han estat milers els vehicles que s'han desviat cap a altres carreteres. Ara és evident que quan tu elimines en una zona tan estratègica dos carrils, necessàriament doncs es produeix una aglomeració.
I tot això va passar a les portes d'un cap de setmana, com dèiem, en què Trànsit precisament havia preparat un dispositiu especial contra els accidents mortals, que, per cert, s'han disparat de mala manera aquest mes de novembre. En el que va de mes, en 19 dies, si avui el comptem ja, 15 persones han mort en accident de trànsit a les carreteres. 15 persones en 19 dies. Les tres últimes, ahir mateix, a la tarda, en un xoc entre dos cotxes a la C-35 a Llinars del Vallès. Les 15 víctimes mortals són més del doble de la xifra del mateix mes del 2019, l'últim comparable perquè no tenia l'efecte pandèmia. La xifra de morts a les carreteres ja és aquest any de 147 persones i es frena una evolució que era positiva, que estaven tenint les dades de sinistralitat. A l'octubre s'havia reduït més d'un 16%. Davant d'aquestes xifres, el Servei Català de Trànsit té previstos desplegar avui i demà, com dèiem, un operatiu extraordinari de Mossos, més de 100 controls, amb radars mòbils de velocitat a tot arreu del país. Hi haurà més vigilància amb helicòpter. Els Mossos també pararan especial atenció, com dèiem, a l'AP7 i a les carreteres on hi ha més afluència de ciclistes els caps de setmana. Per cert, que l'entrevista al 9C, Helena també va confirmar que abans d'arribar al 2023 s'implementarà el límit de velocitat de 100 km, no de 120, en alguns trams de 120, de 100 per hora, en alguns trams de l'AP7, en algun concret, però no va voler revelar exactament quin.
En les properes setmanes això s'ha d'acabar de perfilar amb el Ministeri, s'han de posar senyalització, en algun del tram abans d'acabar aquest any, algun dels trams pot estar enllestit. I creiem que és molt necessari, una relació molt directa en alguns punts concrets de l'accidentalitat vinculada a la velocitat.
I encara vinculat al trànsit, un sistema làser i balises de color són les novetats que s'incorporaran a la P2 entre Castelldans i les Borges Blanques, a les Garrigues, en aquest cas per evitar accidents per culpa de la boira, que també ha arribat a Terres Lleidatanes. La inversió a càrrec de l'Estat, en aquest cas, és de més de 8 milions d'euros. Des de Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un tram on la visibilitat es veu reduïda per la boira intensa. És per això que s'aposta per una mesura única dins la xarxa de carreteres estatals. En parla el secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Xavier Flores.
Però el tema aquest de col·locar una velocitat variable associada a un visibilímetre i que automàticament ho faci, a la nostra xarxa de carreteres, i tampoc coneixem de cap altra autonomia.
Així doncs, a partir d'aquest desembre, la velocitat de la carretera anirà en funció de la meteorologia, i per complementar-ho tot plegat, s'afegeix un làser per indicar el traçat de la calçada i balises de colors que alerten si hi ha més cotxes a la carretera.
Gràcies, Karen. Dos minuts i arribarem a un quart de nou. I atenció, de nou amb la xarxa social Twitter. Enmig del caos que hi ha en les últimes hores per la dimissió en bloc ahir de bona part de la plantilla d'aquesta xarxa social, de la psicosi que generava ahir en la pròpia... És que és la meta, no? La meta informació, en aquest cas. O sigui, dins de Twitter, la gent deia que s'acabava Twitter. Bueno, en fi, si té les hores comptades o no, hi va haver una certa psicosi. Però si amb això no n'hi ve prou, Elon Musk, que li agrada bastant provocar efectes també a l'interior de la xarxa social, ha decidit aquesta matinada penjar una enquesta a Twitter perquè els usuaris decideixin si torna o no li torna el compte a l'expresident dels Estats Units, Donald Trump. Fa 5 hores que l'enquesta està en marxa en el perfil d'Elon Musk i han votat més de 6 milions d'usuaris. De moment s'estan decantant perquè sí, perquè recuperi el seu compte Donald Trump. Trump, que va ser suspès, recordeu, arran de l'assalt al Capitol al gener del 2021. És una enquesta que es tanca d'aquí 18 hores. El sí té ara per ara un 54% dels vots. Evidentment, això vol dir alguna cosa? No ho sabem. Si, no diu pas que sigui vinculant i que, per tant, automàticament, si la gent vota a favor de que es quedi, de que tornin al compte Donald Trump, li tornaran immediatament. El que passa és que sí que en les últimes hores Twitter ha començat a readmetre perfils que havien estat suspesos, com per exemple el de la humorista Kathy Griffin, que s'havia fet passar pel mateix Elon Musk, o el mitjà de notícies cristianes Babylon Bee, que tenia el compte tancat per haver llançat missatges d'odi. L'altra notícia aquesta hora del matí, no és notícia, però tenint en compte la psicosi d'ahir, és que Twitter està funcionant. Ahir va haver-hi dimissió en massa de centenars de treballadors farts d'aquestes extravagàncies d'Elon Musk, del nou propietari, i que, aparentment, precisament per aquesta sortida de treballadors, podien haver posat contra les cordes el futur de la companyia, que ahir es va haver obligat a tancar les oficines fins dilluns per protegir-se de sabotatges interns. Tot plegat mentre ahir, com dèiem, es va generar aquesta psicosi, va haver-hi hashtags per tot arreu, rip Twitter, Twitter down, cierra Twitter en castellà, i la incertesa sobre la continuïtat de la plataforma ha fet que fins i tot les institucions estiguin plantejant abandonar-la. Per exemple, el govern espanyol. Ahir, la ministra de Transformació Digital, Nadia Calviño, va avisar que si Twitter no dona prou seguretat, buscaran alternatives. I en la mateixa línia, la Comissió Europea també ha alertat que està meditant fer un canvi i utilitzar d'altres canals de comunicació alternatius. Precisament, Mastodon, que és la xarxa social que els últims dies ha crescut més i que, en fi, que sembla que s'està beneficiant d'aquesta crisi a Twitter, ha triplicat els usuaris en les últimes setmanes. Un quart de nou del matí, doncs veurem si aquesta enquesta d'Elon Musk acaba provocant que Donald Trump recuperi el seu compte de Twitter, però és que ha estat notícia, un cop més, qui va ser president dels Estats Units aquesta matinada. Un fiscal especial investigarà qui va ser president dels Estats Units per l'assalt al Capitoli i per tenir documents classificats a la seva finca de Mar-a-Lago, a Florida. L'escollit per fer-ho és el funcionari del Departament de Justícia, Jack Smith, que és un expert en crims de guerra i que va formar part del Tribunal Especial de l'AIA per Kosovo. El mateix Trump ha carregat amb força contra aquesta decisió, diu que Smith és un radical d'esquerres i acusa el govern de Biden de continuar immers en una cacera de bruixes contra ell. This will not be
fair. No serà una investigació justa. Pensava que el tema ja estava tancat, però van darrere de gent innocent, de persones legals. Al llarg de la meva vida he entregat centenars de documents o justificants d'impostos, però mai han trobat res. Això demostra que sóc una de les persones més honestes i innocents del país. Honest and innocent people
ever in our country. Aquesta decisió d'obrir investigació l'ha pres el fiscal general dels Estats Units, Merrick Garland, després que Trump anunciés, com sabeu, la seva candidatura per tornar a ser president dels Estats Units a les eleccions del 2024. I encara en plana judicial, per cert, els Estats Units han donat immunitat al príncep saudita Bin Salman en el cas per l'assassinat de Jamal Khashoggi, el periodista. És una petició que havia fet la defensa de l'hereu al tron de l'Aràbia Saudita, que, a més a més, és el principal sospitós d'haver ordenat la mort del periodista. Ara l'administració Biden creu que està blindat jurídicament des que al setembre Salman va accedir també al càrrec de primer ministre del seu país. En un cap de setmana que ve marcat, efectivament, perquè només queden 24 hores perquè arrenqui el Mundial de Futbol a Qatar. Però tot i que falten només 24 hores per l'inici dels partits, encara queden molts serrells per, en fi, per tancar sense anar més lluny la cerimònia d'inauguració. Hi ha incògnites, hi ha interrogants sobre com serà, perquè continuen caient els artistes convidats que s'han negat a participar-hi, músics com Dua Lipa, Shakira o Rod Stewart, i ahir s'hi va sumar Alicia Keys. La coreògrafa de masses Barberana Pons va explicar, i el món a RAC1 és catalana, estan contínuament fent canvis en la cerimònia d'inauguració per les negatives que reben a participar-hi.
Ah, us haig de dir, per això haig de sortir corrents, va. Perquè fins ara jo pensava que venia un cantant i ara fa 3 hores que m'han dit que ha caigut el cantant.
O Shakira. Sigui,
no, la Shakira mai jo l'havia tingut. Mai sabia que venia.
Qui era aquest cantant que ha caigut?
Ai, l'Alicia Keys.
Ha caigut l'Alicia Keys també.
Malgrat aquests entrebancs, a Qatar, és veritat que es respira futbol, la ciutat de Doha és veritat que també ofereix diverses cares que tenen res a veure una amb l'altra. D'una banda, hi ha un ambient festiu als carrers, sobretot quan comença a fer-se fosc, a quarts de 5 de la matinada, i aleshores els qatarians o els aficionats de diversos equips de futbol es concentren a les places i animen a les seves seleccions. Però enmig d'aquesta festa que està intentant promocionar també el govern de Qatar, continuen a haver-hi milers i milers de treballadors migrants que treballen jornades interminables per preus irrisoris en unes condicions inacceptables. L'enviada especial de RAC1 a Qatar ha vist aquesta dualitat de realitats. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. Qatar és un país de contrastos, de contradiccions i d'imatges literalment oposades que conviuen en un mateix espai. La ciutat de Doha s'omple de vida, l'ambient mundialista envaeix tots els racons i molts ciutadans contagien les seves ganes de festa amb música i crits al carrer per animar els seus equips de futbol. Això sí, d'aficionats n'hi ha de reals i alguns han vingut de molt lluny, com per exemple de l'Argentina o Mèxic, i n'hi ha de ficticis als quals el govern de Qatar ha pagat, i encara que no ho sembli, és fàcil de percebre. Però entre aquest ambient de festa també hi ha una altra i crua realitat. Els treballadors migrants que fan jornades llarguíssimes a ple sol amb una calor que no s'aguanta i per uns sous realment indecents. Avançava el britànic The Guardian que el personal de seguretat dels aparcaments de Doha, creats pel Mundial, cobren uns 38 cèntims d'euro per hora. Això mentre pocs metres més enllà, els grans empresaris es passegen amb els cotxes de luxe i fan negocis als hotels més importants de la ciutat, on molts hi resideixen.
Gràcies, Mar. Doncs a 24 hores per l'arrencada d'aquest Mundial, amb aquestes incògnites i amb aquesta dualitat al matí i la nit d'alguns d'aquests treballadors que al matí poden treballar en les obres i a la tarda o al vespre els tenen contractats per fer-se passar per aficionats per intentar generar un ambient positiu als carrers també de Qatar. Ara bé, malgrat aquest ambient de festa, no hi ha ni gota d'alcohol present al carrer. La FIFA anunciava ahir que finalment, després de moltes discussions amb el govern qatarià, restringirà la venda d'alcohol només al FIFA Fan Fest i als establiments autoritzats. Per tant, no hi haurà, i no se'n veu, de fet, cervesa a l'entorn dels estadis, Marc.
Exacte, el govern de Qatar és molt reticent amb el tema de l'alcohol i finalment s'ha decidit que no hi haurà alcohol, bàsicament cervesa, a les zones reservades als aficionats, més enllà de la FIFA Fan Fest, que queda molt lluny del centre de la ciutat. I realment al carrer no es veu ningú bevent, la ciutat està controladíssima, hi ha molta policia als carrers i vigilants de seguretat i fins i tot drons que sents que sobrevolen per sobre del teu cap constantment. L'alcohol queda limitat als establiments autoritzats, com hotels, bars i restaurants, i a preu d'or.
Gràcies, Marc. Doncs efectivament no hi haurà alcohol i això ja ha provocat també problemes entre la FIFA i un dels seus principals patrocinadors, com és Budweiser, que s'ha queixat que no es pugui beure cervesa en aquest Mundial, tenint en compte que ells hi posen molts calés. Pel que fa al vessant esportiu d'aquest Mundial, hem de dir que demà a la tarda, a part de la inauguració, hi ha el primer partit, juga l'anfitrió Qatar contra l'Equador, i Espanya debuta dimecres a les 5 de la tarda contra Costa Rica, amb la novetat principal del blaugrana Alejandro Valde, que ahir es va sumar a la concentració de l'equip en substitució del lesionat Gaià. També des de Qatar, Damià López, bon dia.
Bon dia, la selecció espanyola ja està plenament instal·lada al seu camp base a Doha, a la Qatar University. Ahir els de Luis Enrique van fer el seu primer entrenament i aquest matí faran la segona sessió preparatòria de cara al debut mundialista de dimecres que ve contra Costa Rica. La notícia de les últimes hores, la incorporació d'Alejandro Valde, que entra pel lesionat José Luis Gaya. Així valorava la baixa del valencianista Luis Enrique al seu Twitch.
Que hoy ha sido el peor día claramente de esta concentración. Hoy le he tenido que decir a un jugador como José Gaya que, bueno, que tenía que abandonar la concentración debido a su lesión, que es una lesión no demasiado grave, pero que con la inmediatez de los partidos y del Mundial, bueno, implica tener que tomar muchos riesgos y desgraciadamente para él y también para mí a nivel personal siempre es difícil decirle a un jugador este tipo de noticias. Bueno, pues ha sido un día duro.
Luis Enrique es va estrenar ahir a la nit com a streamer en una sessió d'aproximadament una hora i amb uns 150.000 espectadors seguint el debut del seleccionador espanyol al seu Twitch. Luis Enrique va assegurar que continuarà streamejant durant el Mundial.
Doncs el nou streamer de moda, Luis Enrique Martínez, el tècnic, el seleccionador espanyol. Gràcies, Damià. Per cert, que amb la convocatòria de Valde ara ja són 17 els jugadors del Barça que seran al Mundial i és un rècord històric. Mai abans cap club havia tingut una representació tan gran en un Mundial. De Valde n'han parlat el Tudras, un excampió del món amb Espanya, que també ocupava la posició de lateral esquerre, l'ex de l'Espanyol, Joan Capdevila.
Bueno, pues està al moment adequat, al lloc adequat, i està aprofitant les seves oportunitats. De fet, doncs, jo crec que Xavi doncs, li està donant bastant minuts, bastant protagonisme, i doncs mira, pues, té el premi ara pues, de Tagus, pues, està en un Mundial, que la veritat doncs, que tots els jugadors somien per estar no? a la llista de Luis Enrique, i bueno, pues, pues mira, millor per ell, i ja et dic, ojalà doncs, pugui portar el seu carrer d'arena i pugui ajudar a la selecció.
7 minuts i arribarem a 8:45 del matí. I mentre el xiulet inicial està a punt de sonar a Qatar per aquest inici del Mundial, els que estan en temps de descompte i amb corredisses són els de la cimera mundial pel canvi climàtic, en aquest cas a Egipte, Sharm el-Sheikh. La COP27 és un clàssic, també, hem de dir, d'aquestes trobades internacionals. Les negociacions haurien d'haver acabat ahir. Ahir, de fet, hauria d'haver acabat aquesta cimera, però el més calent és a l'aigüera, encara no hi ha entesa ni pel que fa a les compensacions pels països en desenvolupament, que era un dels grans objectius de la cimera, ni pel que fa a la reducció de les emissions contaminants. La ministra de Transició Energètica, Teresa Ribera, de fet, preveia ahir mateix almenys 24 o 48 hores més pot ser que ens plantem a diumenge i encara no hi hagi acord, per arribar a un pacte ni que sigui de mínims, ho deia Televisió Espanyola.
Tengo la impresión de que por lo menos mañana vamos a seguir aquí y que más bien será la noche del sábado al domingo cuando terminaremos las negociaciones. Tenemos una oportunidad de transformar de forma muy importante el modo en el que entendemos la solidaridad y la orientación de los flujos financieros en favor de los vulnerables y de un progreso. Y esto depende en gran medida también de que reduzcamos nuestras emisiones.
En una entrevista que, per cert, podem llegir a La Vanguardia avui també, Rivera treu pit del paper de la Unió Europea en aquesta cimera del clima. Diu que ha donat arguments per accelerar la transició cap a un sistema energètic més sostenible i millorar les connexions entre els països. De fet, el gest europeu més significatiu per desbloquejar les negociacions ha estat acceptar les compensacions als països més vulnerables. Això sí, Aurora Rodríguez, amb matisos.
La condició és que no es consideri la Xina com un país en desenvolupament, com preveia fins ara la proposta que hi havia sobre la taula. El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, convida les altres potències a seguir l'exemple dels 27.
La Unió Europea ha fet passos enormes. En qualsevol negociació, si tu fas passos endavant i l'altra part no en fa, en algun punt s'acaba. Aquesta és una oferta que posem sobre la taula que crec que és de llarg abast i espero que sigui valorada a l'altre cantó.
Els negociadors xinesos, però, s'hi oposen frontalment i els Estats Units, que des de fa 3 dies negocien bilateralment amb ells, no va d'emboca.
En temps de tertúlia, saludarem i parlarem d'aquesta qüestió amb la directora de Salut Pública i de Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut, Maria Neira. I, per cert, la COP27 encara no pren, mentre no pren decisions en ferm, continuen, això sí, els atacs d'activistes climàtics contra obres d'art. Ahir li va tocar a Milà, un grup de persones van tirar farina sobre un cotxe dissenyat per Andy Warhol i després s'hi van enganxar amb cola. La policia ja ha identificat aquests responsables. Quatre minuts i dos quarts de nou del matí. Mentrestant, el Tribunal de Justícia de Catalunya ha decidit enviar també a judici tres dels implicats en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Actualment, diputats i una d'elles consellera. Són Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga. En aquell moment, a l'1 d'octubre, eren càrrecs del Departament d'Economia que dirigia Oriol Junqueras. A Garriga l'acusen de desobediència, en principi no comporta penes de presó, però Salvador i Jové també els acusen de malversació, prevaricació i revelació de secrets, Adrià García.
Salvador i Jové estan imputats per malversació per la nova interpretació que se li va donar al delicte a partir de la reforma que es va fer el 2015. Fins llavors, el delicte exigia que els diners públics desviats acabessin suposant benefici propi o de tercers. Ara bé, des de fa 7 anys, qualsevol ús indegut de diners pot considerar-se malversació. Precisament per l'acusació d'aquest delicte imputats pel referèndum, el govern vol afanyar-se a reformar la malversació. Pere Aragonès deia ahir que era una de les vies per acabar amb la repressió.
Ni l'1 d'octubre va ser un delicte, ni lluitar per la independència de Catalunya és un delicte, i per tant seguirem utilitzant tots els instruments que tinguem a l'abast, tota la confiança que la ciutadania ens dona a través del vot al Parlament, al Congrés de Diputats, al Senat, al Parlament Europeu i al Govern de Catalunya per acabar amb la repressió.
Tot plegat després que diumenge passat el govern espanyol obrís la porta a fer la reforma també del delicte de malversació.
Doncs bé, mentre sabem que Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga aniran a judici per l'1 d'octubre, ahir també vam saber la data del judici a Laura Borràs, serà el 10 de febrer. Borràs que defensarà la seva innocència per presumpta corrupció quan dirigia la institució de les lletres catalanes. En declaracions a l'ACN critica que se la jutjarà políticament.
Jo defensé la meva innocència com he fet sempre. He defensat sempre la meva gestió al capdavant de la institució de les lletres catalanes i amb aquesta convicció de la meva innocència només puc esperar un veredicte d'absolució i es demostrarà en el judici, que per altra banda sabem que serà també un judici polític.
El judici a Laura Borràs es preveu fer en 8 sessions des del 10 de febrer fins l'1 de març. En principi, el president del tribunal serà el mateix president del TSJ, Jesús Maria Barrientos, tot i que encara està per resoldre la seva recusació, Benet Iñigo.
Ja hi ha data pel judici, però encara hi sobrevolen algunes incògnites. D'una banda, quan declararà Borràs com a acusada? Segons la planificació inicial, seria la segona sessió, el dia 20 de febrer, però la seva defensa ha demanat fer-ho al final del judici per poder replicar tota la prova que hi hagi en contra seva. Si el tribunal accepta el canvi, no se sabrà fins al primer dia de la vista. L'altra incògnita és saber si Jesús Maria Barrientos presidirà el tribunal. ja va quedar fora del judici a la mesa de Roger Torrent i ara el Suprem ha obligat a repetir el de la mesa de Forcadell perquè considera que no va ser imparcial. Borràs també ha demanat que s'aparti, però com que aquesta vegada els fets jutjats no estan relacionats amb l'activitat política, en principi s'hi mantindrà. El que sí s'ha aclarit és que la defensa de Borràs comptarà amb el pèrit informàtic d'ultradreta condemnat per assassinar una jove d'esquerres l'any 1980, una elecció que va aixecar polseguera. La fiscalia havia demanat apartar-lo pels seus antecedents penals, però els jutges ho han descartat. Els peritatges sobre els correus electrònics que incriminen Laura Borràs seran una de les claus, justament, d'aquest judici. Recordem que la presidenta de Junts li demanen 6 anys de presó per afavorir un amic seu amb contractes a dit per valor de més de 300.000 euros.
Pràcticament 8:45 del matí, i per cert, el Suprem ha confirmat també la inhabilitació de l'ara delegat del govern a Lleida, Bernat Soler, que el van condemnar per desobediència sobre l'1 d'octubre, perquè consideraven que havia facilitat locals de votació quan era alcalde d'Agramunt. I, per altra banda, encara en aquesta relació entre la política i la justícia, l'Audiència Nacional ha obert judici oral a l'advocat Gonzalo Boye per suposadament haver blanquejat beneficis d'operacions de narcotràfics. El procés per investigar si va participar en l'operatiu per recuperar 900.000 euros confiscats per la policia a membres de l'organització. També ha obert judici oral pel narcotraficant gallec José Ramón Prado, més conegut com a Cito Miñanco, per dirigir una operació per introduir 4 tones de cocaïna a l'estat espanyol. I ara que parlàvem de qüestions judicials vinculades a la reforma també del Codi Penal de sedició, Carles Puigdemont té previst utilitzar al seu favor aquesta reforma i que ha derogat el delicte de sedició. Segons expliquen fonts properes a la seva defensa, és un factor aquest que serà clau en les dues vistes que l'expresident té la setmana que ve a Luxemburg, davant del Tribunal General de la Unió Europea. Allà s'ha de decidir sobre la immunitat de Puigdemont i sobre el suplicatori. Doncs bé, els advocats consideren que la proposta que el PSOE i Unides Podem ha registrat al Congrés facilita que Puigdemont acabi tornant a Catalunya d'aquí un parell de mesos. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la defensa de l'expresident ho té coll avall. Si se'l reclama per sedició mentre el govern espanyol deroga precisament la sedició, la batalla a Europa està encarrilada. Dijous i divendres seran les vistes orals que debatran si Puigdemont, Comín i Ponsatí han de tenir immunitat plena com a eurodiputats i si el suplicatori continua tenint sentit. Fonts properes a la seva defensa expliquen que una de les claus serà demostrar que l'Estat vol eliminar la sedició i que, per tant, no té sentit que el propi Estat vulgui extradir l'expresident per aquest delicte. De fet, la defensa dels exiliats burxarà en la idea que Espanya, l'executiu, el poder judicial i la Junta Electoral van en direccions contràries. Puigdemont també denunciarà una persecució política, una falta d'imparcialitat en l'acusació i que no hi ha precedents similars a la Unió Europea. Aquestes mateixes fonts apunten que no està decidit el resultat, però admeten que si el tribunal els dona la raó, Carles Puigdemont podria tornar a Catalunya com a molt tard, a principis de febrer.
Gràcies, Arnau. Mentre la defensa de Puigdemont, que fa aquesta passa, el Congrés dels Diputats accelera també els tràmits per la reforma de la sedició. Dijous que ve es farà un ple extraordinari per començar-ho a tramitar. És un fet inèdit, perquè la setmana que ve ja hi ha el debat de pressupostos, que és el més llarg de l'any i que dura 4 dies. Quan acabi, dijous, a primera hora de la tarda, es farà l'altre. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Bon dia, no sol passar que es convoqui un ple a correcuita per una proposició de llei que presenten els dos partits del govern de coalició. Tu deies, és inèdit, però era l'única manera d'accelerar els tràmits per tenir la reforma de la sedició abans de finals d'any. A més, la intenció del PSOE és separar-la tant com sigui possible del mes de maig, que és quan hi ha eleccions. Serà el primer debat, la presa en consideració i d'aquí a dues setmanes l'aprovació definitiva al Congrés. Després, al Senat. En paral·lel a tot això, el Congrés ahir va tombar la proposta de comissió d'investigació per la tragèdia de Melilla. El PP s'hi va acabar oposant, tot i que fa setmanes que reclamen explicacions. La pinça de PSOE, PP i Vox va tombar la proposta de tota la resta de partits per obrir-la. A canvi, només hi haurà una compareixença del ministre de l'Interior a finals de mes.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí i, mentrestant, ara que estàvem parlant amb l'Armenteres des de Madrid, l'embolic que s'ha generat en la política espanyola en l'última setmana és bàsicament al voltant, com sabeu, de l'aplicació de la reforma de la llei del només sí és sí. Mentre el govern espanyol intenta calmar els ànims entre els socis, dins l'òrbita de Podem passa el contrari. Ahir Pablo Iglesias va escalfar l'ambient una mica més i va carregar contra la seva successora, la vicepresidenta Yolanda Díaz, per no haver defensat la ministra Irene Montero del que considera que és una cacera. L'exlíder de Podem, tot i que no es va referir directament a Díaz, però es veu clarament, va retreure-li des de Twitter que s'hagi posat de perfil mentre trinxen una companya. Actitud que, va pigolar Iglesias, és miserable, covarda i, a més, políticament estúpida. A tot això, com dèiem, l'ambient és un altre dins del govern espanyol. PSOE i Podem sembla que han signat una treva temporal, d'aquest cas del només sí és sí, després de tota la tensió provocada pel degoteig de rebaixes que hi ha hagut en, algunes condemnes de delictes sexuals i que va obligar alguns ministres socialistes a obrir la porta a modificar, si calia, el text de la nova norma sobre els abusos sexuals. Una posició molt diferent a la del Ministeri d'Igualtat, que és l'impulsor de la llei, que ho defensa amb ungles i dents i assenyala els jutges com a responsable de no estar fent bé la feina. Doncs bé, Nadia Calviño sortia ahir al PAS per posar pau dins el Consell de Ministres i deixar clar que les dues posicions són compatibles.
Que és una llei que tiene por objeto reforzar también las sentencias, las penas, las sanciones correspondientes a este tipo de delitos. Y una vez que se están produciendo sentencias que van en distintas direcciones, yo creo que es función de la justicia aclarar cuál tiene que ser la interpretación correcta.
Tot plegat després que ahir continuessin les diferències, és veritat, dins la Moncloa, una mica rebaixades per com s'havia de combatre les revisions a la baixa d'algunes sentències. Tornem a Madrid, Arnau Guanyé.
Mica en mica fluixa el temporal dins el Consell de Ministres perquè també es rebaixa el to de les paraules. Tot i això, les posicions d'uns i altres continuen sent molt clares. Per una banda, la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rossell, tornava a assenyalar els jutges. Considera que cap magistrat que hagi revisat a la baixa una sentència per delictes sexuals fa bé la seva feina.
No hemos visto un caso en el que realmente se haya aplicado correctamente el nuevo esquema sobre algunes de les penes que automàticament s'estan reduciendo mirando solo los mínimos.
Però en paral·lel, la ministra portaveu Isabel Rodríguez tornava a demanar temps per llegir la lletra petita de les sentències i de la llei. A més, recriminava que l'oposició se n'aprofités.
Prudencia y respeto a la acción de los jueces y también pido prudencia a aquellas formaciones políticas que están utilizando el dolor de estas víctimas para atacar al gobierno.
L'únic punt en comú entre les dues ànimes del govern espanyol, per tant, és el temps, donar aire per calmar les feres i perquè el Suprem unifiqui la doctrina. Quan ho faci, diuen, els donarà la raó.
Justament, gràcies a Arnau, l'oposició que torna a demanar la dimissió d'Irene Montero i també de Pilar Llop, la ministra, Alberto Núñez Feijó, diu que la ministra d'Igualtat i també la de Justícia han de plegar perquè el PP ja els havia advertit què passaria i tot i així no en van fer cas.
Veremos si el presidente del gobierno puede destituir a una ministra que no ha nombrado. Y en el caso de que no pueda, al menos que destituya a los responsables del Ministerio de Justicia porque a estos sí les ha nombrado. Deberíamos haber evitado la aprobación de la misma. Por tanto, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo en que se modifique esa chapuza legal que ha desprotegido y desprotege a las mujeres españolas?
Això tot plegat ho ha dit des de Catalunya, on hi és el líder de l'oposició espanyola, Alberto Núñez Feijó, a l'Hospitalet de Llobregat. Parlant d'abusos sexuals, atenció a la dada que va fer pública ahir la Fundació Vicky Bernadet. La meitat de les víctimes d'abusos a Catalunya són menors. La meitat dels abusats sexualment a Catalunya són menors. Avui, que és el Dia Mundial per la Prevenció contra l'Abús Infantil, l'entitat ha anunciat que aquest any ha atès més persones que mai, gairebé 1.400. Ara bé, diuen que no poden donar resposta a tothom, sobretot per la manca de recursos. De fet, a hores d'ara acumulen una llista d'espera de 8 mesos.
Segons l'entitat, 8 de cada 10 abusos a menors passen a casa, dins l'àmbit familiar o en un entorn de confiança. A més, el nombre de casos registrats per la Fundació no dona treva i augmenta exponencialment any rere any. Tot i això, la seva portaveu, la mateixa Vicky Bernadet, assegura a RAC1 que aquestes xifres ajudaran a conscienciar la ciutadania.
No hem sabut connectar amb la societat per poder fer accions per reduir aquests percentatges, però que, per altra banda, veiem que cada vegada hi ha més gent que s'atreveix a parlar i jo crec que es compensa amb la prevenció que es fa en què es puguin disminuir els casos.
A més, l'entitat lamenta que encara hi ha molta gent que no pot denunciar el seu cas perquè el delicte ja ha prescrit. Per això demanen que la nova llei de protecció a la infància, vigent des de fa un any i mig, tingui també caràcter retroactiu.
Doncs bé, encara parlant d'aquesta qüestió, ahir tres exalumnes de l'escola Baltasar Segú de Valls van destapar un altre cas de possible abús a menors. Un d'ells, Marc Pedraza, va explicar que el seu tutor va abusar d'ells fa 24 anys, en el seu cas quan feia cinquè de primària. En un acte de l'associació Famílies Abusos Sexuals Infantils a Tarragona va explicar que va decidir treure-ho a la llum arran d'una crisi d'ansietat que li va fer reviure aquell cas.
Era conscient que tard o d'hora me passaria factura, per així dir-ho, i va ser així. Fa 3 anys vaig tindre una crisi d'ansietat per estrès laboral i tot allò va caure de sobte al meu cap, fins que vaig haver de posar solució, posar-me en tractament psicològic, demanar ajuda.
Des de llavors que necessita ajuda psicològica i fins ara no s'ha sentit amb força per explicar-ho. Les 8 i 39 minuts, de seguida, a part de la informació vinculada a la cultura, de seguida l'encesa dels llums de Nadal a Vigo, que és avui, l'arrencada, per tant, pràctica de la campanya de Nadal, que diuen que serà la més cara de la història.
Quina nit!
Ha sigut genial, però estic morta. Quina mandra, ara buscar un taxi per tornar a casa.
Però encara no utilitzes Pick Me Taxi.
Fer una marató per tornar a casa a les 4 de la matinada és cosa del passat. El present és Pick Me Taxi. Mou-te amb els de sempre. Ara és més fàcil i ràpid que mai.
Descarrega't l'app AMB Mobilitat. Demana un taxi, fes un Pick Me. AMB Taxi.
Amb el cofinançament dels fons de la Unió Europea.
Ja és Black Friday a la Roca Village. Del 18 al 28 de novembre avança les teves compres de Nadal i troba el regal perfecte amb descomptes irresistibles a un destí de shopping màgic. T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge per gaudir d'un dia inoblidable. I recorda, el divendres 25 ampliem el nostre horari de 9 del matí a 11 de la nit.
A veure, quants anys té el seu fill?
9.
Què li passa exactament?
Doncs des de fa un temps només té ulls per les pantalles. No té ganes de fer res més, està ensupit?
Doncs que es prengui un cavall fort cada 15 dies. El següent...
Cavall Fort, la revista que cura l'ensupiment. Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220.
Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
Gourmet La Vanguardia et porta la tradició xocolatera de Julong i la creativitat d'Albert Adrià. Una selecció de 9 xocolates, un tub de xocolata ratllada i una ampolla de cortinat Llopart Imperial Panoràmic Brut Llarga Criança per aconseguir el maridatge perfecte. Tot per 42 euros. Només a gourmetlavanguardia.com.
Si ets dels que juga a rasques de l'11, en nom de les persones amb discapacitat que hi ha en aquest país, et diré una cosa. Bé, dos... Ben jugat. Perquè quan jugues als rasques de l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan vagis a comprar mobles, tingues en compte les 4 Bs. Bo, net, bonic, net, barat, net, i boom! Mobles Boom, especialistes en mobles juvenils, matalassos, sofàs i dormitoris i, com sempre, el millor preu, de ben segur. Troba'ns a la teva botiga més propera o entra al web mueblesboom.com.
Quatre minuts i tres quarts de nou del matí. Avui hi ha diversos elements, dos en particular, que ens acosten cap al Nadal. Un, és evident, és el fred. Aquestes glaçades que dèiem abans, aquesta nit en punts a l'interior, que ja tocava. I l'altre és simbòlic, perquè comencen a encendre's els llums de Nadal. Ahir ho van fer a Sant Adrià de Besòs, però avui a les 7 del vespre ho fa, en fi, l'emperador lumínic nadalenc, Abel Caballero, encén les festes a Vigo, un any més disposat a enlluernar tothom i deixar gairebé secs el personal amb aquelles llums. Sí, com sigui, un dels compromisos dels ajuntaments ha estat reduir, de fet, el consum energètic, però justament avui la preu de la llum és baratíssima. La mitjana de 56 euros per megawatt no es veia des de juny del 2021, des de fa més d'un any. Així tot es presenta, el Nadal sembla més car de la història. Tant experts com comerciants alerten de l'increment de costos de fabricació, i és que tot i que ara la inflació va a la baixa, els preus d'alguns productes, sense anar més lluny, els aliments, no donen treva. Respecte a l'any passat, el menjar i les begudes s'han encarit gairebé un 15%, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, i encara podrien fer-ho més en les pròximes setmanes, Aurora Rodríguez.
La inflació està retallant els marges de benefici tant de les empreses d'alimentació com dels comerciants. Molts estan fent mans i mànigues perquè el client no ho noti, però reconeixen que és difícil. En parlen el secretari general de la patronal de supermercats CEDAC, Roger Gaspa, i el president de la Federació de Mercats de Barcelona, Eduard Escofet.
Estem en una tempesta perfecta d'augment de costos de les matèries primeres, de l'energia i del transport, fonamentalment.
Ens estrenyem el cinturon i l'increment no ho fem per percentatge, per mantindre el marge, sinó que sols ens limitem amb un augment del preu que ens augmenta el proveïdor. Si avancen les compres i congelen per dir alguna cosa, o reserven, és un estalvi que trobaran i no es farà l'últim dia.
A més, el professor d'Economia de la UOC, Antoni Cunyat, alerta que aquest increment de preus s'accentuarà per la bombolla inflacionista del Nadal.
a les pujades de preus que ja anem acumulant durant aquests mesos, n'hi haurà que afegir la pujada conjuntural de preus dels productes alimentaris, sobretot concentrats en determinats productes nadalencs que hi haurà aquests Nadals. Per tant, efectivament, aquest Nadal serà un Nadal més car asseure's a sopar o asseure's a dinar que altres anys.
Productes com la carn o el marisc es podrien encarir fins un 30%.
I parlant de compres, avui la cadena xinesa de roba Shein, que és molt i molt popular, sobretot en l'àmbit dels adolescents, obrirà avui a Barcelona la botiga efímera, que en diuen més gran de la història, un espai de més de 900 metres quadrats on es podrà aquest cop sí comprar i emprovar-se roba. Això després que a principis de juliol la marca va obrir un establiment on només s'ensenyava el material que venen per internet. És una botiga que està també situada al portal de l'Àngel, estarà en marxa fins al 29 de novembre i obrirà cada dia menys diumenges de 10 del matí a 8 del vespre. Un dels motius per obrir aquesta botiga a Barcelona, segons Shein, ha estat l'expectativa que va crear aquella experiència a l'estiu, que hi havia, recordareu, llarguíssimes cues de molts clients que, a més, van acabar decebuts quan van veure que no podien comprar-hi absolutament res. Pràcticament 8:45 del matí. Atenció a aquesta dada. Més de la meitat dels pisos de lloguer que hi ha a Barcelona són de multipropietaris. El 51% tenen 3 habitatges o més. D'aquests, 4 de cada 10 tenen més de 10 immobles. Així ho diu l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, que presideix Carme Trilla i que hi va presentar el tercer informe sobre l'estat del parc immobiliari de la ciutat, Eudald Martínez.
L'estudi situa la xifra de pisos de lloguer residencial de la ciutat en uns 290.000. D'aquests, un 36% estan sota la propietat de persones o empreses que tenen més de 10 pisos. O el que és el mateix, uns 104.000 pisos estan controlats per només un 2% dels propietaris. La xifra encara creix més si s'agafen les persones que tenen més de 3 habitatges, que tenen més de la meitat dels immobles que hi ha al mercat de lloguer de la ciutat. Unes dades que per la regidora d'habitatge, Lucía Martín, demostren que cal una llei estatal que reguli els preus.
Tenen capacitat de fer incrementar els preus, no? No són petits propietaris atomitzats que estan desconnectats i que cadascú va fent la seva, sinó que són empreses, majoritàriament, que tenen capacitat de moure el mercat i d'incidir.
L'estudi també indica que Ciutat Vella i l'Eixample són els dos districtes on els grans tenidors tenen més pes dins del mercat de lloguer. Els segueixen Gràcia i Sants Montjuïc.
Foment de Treball i l'Associació de Promotors d'Habitatges, encara vinculat a aquesta qüestió de l'habitatge, denuncien que només s'han aprovat 11 llicències d'obra a Barcelona en 4 anys, que incorporen la reserva del 30% d'habitatge social. És a dir, que només en 11 casos s'ha activat la normativa que diu que un 30% del sòl s'ha de destinar a habitatge social. A través d'aquestes 11 llicències s'han fet 52 pisos socials des de 2018, Montse Martí.
De fet, el president de l'Associació de Promotors, Xavier Vilajoana, assegura que fins al juliol aquest any només s'ha donat una llicència que inclou la reserva del 30%. Vilajoana demana a l'Ajuntament de Barcelona que introdueixi canvis a la norma perquè fins ara, diu, no ha servit de gaire.
Nosaltres seguim, com es diu popularment, amb la mà estesa des d'aquest punt de vista per aportar les solucions perquè realment les polítiques d'habitatge social a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana i a Catalunya en general donin els resultats esperats, perquè és evident que aquests resultats no són els esperats per ningú.
L'Associació de Promotors denuncia que a tot Catalunya hi ha un dèficit molt important d'habitatge social i també d'obra nova. Creuen que caldria construir 25.000 pisos l'any per respondre a la demanda i aquest any se'n faran 15.000.
Doncs bé, enmig del fiasco al voltant de l'habitatge a Barcelona, atenció amb una notícia que també té a veure amb la ciutat. Després dels incidents que va haver-hi durant les festes de la Mercè, sabeu, i que l'Ajuntament va minimitzar en el seu dia, ara es podria suprimir l'escenari de l'Avinguda Maria Cristina. Ho ha admès l'equip de govern fa anys que aquest és un punt conflictiu. De fet, ho hem anat explicant cada cop que hi ha les festes de la Mercè, hi ha baralles i a trencadissa de vidres, però és que en aquesta última edició va morir apunyalat un jove.
L'Ajuntament argumenta que la mesura beneficiaria els veïns. Des de fa anys protesten perquè durant la Mercè no poden reposar. Ho explicava el regidor del districte de Sants Montjuïc, Marc Serra.
Ens estem plantejant que l'any que ve a les festes de la Mercè no hi hagi escenari i activitat a Maria Cristina, i jo crec que això permetrà també que els veïns pugueu descansar i més tenint en compte els antecedents que hi ha hagut els últims anys amb fets tràgics.
L'Avinguda de Maria Cristina sí que es manté, en canvi, per la celebració de Cap d'Any. Serra ho justifica perquè fins ara no hi ha hagut incidents destacables.
Passant 3 minuts de 8:45 del matí, com us hem explicat aquests últims dies, continuen faltant alguns medicaments a les farmàcies, especialment medicaments infantils, i per intentar solucionar-ho, l'Agència Espanyola de Medicaments ha autoritzat a vendre l'amoxicil·lina infantil en sobres o pastilles si no els queda en format xarop. de dir que la normativa, segons aquesta normativa, els farmacèutics no poden donar amoxicil·lina en sobre o pastilla si la recepta del client diu que ha de ser en xarop. Doncs bé, l'Agència Espanyola de Medicament, com a mesura d'urgència, han decidit que també poden fer-ho a partir d'ara si no tenen el xarop. Això després que en els últims dies s'hagin esgotat aquests antibiòtics per nens a tot Espanya. L'agència també diu que les farmacèutiques estan treballant a contrarrellotge per poder recuperar el subministrament a finals de la setmana que ve. I encara en plana de salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron deixa d'organitzar els pacients ingressats segons especialitats dels metges i ara passa a repartir-los segons l'atenció que necessiten de les infermeres. És el primer hospital al món que aplica un model així, íntegrament, a tot el centre. I per fer-ho han hagut de contractar 148 infermeres, un 5% més de les que ja tenien, Laia Colomer.
Si abans, per exemple, un pacient trasplantat de ronyó estava a la mateixa planta que un altre amb una infecció d'orina, ara està a la mateixa àrea que la resta de trasplantats, independentment de l'òrgan que sigui, això perquè tots necessiten el mateix tipus de cures i molta atenció per part de les infermeres. O bé, també s'ha creat una àrea postquirúrgica per tots els pacients a qui acaben d'operar i són els metges especialistes els que van d'un lloc a l'altre. Un model que la Vall d'Hebron va començar a aplicar fa un any. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, explica que també és una lliçó de la pandèmia.
Vam actuar tots molt més junts, amb equips molt més compactes i que clar, tot l'hospital va estar ple de malalts Covid i, per tant, és com si l'hospital quedés buit. Es va buidar i a l'hora de tornar-lo a omplir, vam dir, escolta, ara és una oportunitat, no? És una oportunitat de tornar a omplir i distribuir les unitats d'hospitalització d'una altra manera.
La Vall d'Hebron també organitzarà així el nou edifici ambulatori que està construint.
10 minuts i a les 9 del matí, dos mesos després de l'explosió als gasoductes Nord Stream, Suècia ha trobat restes d'explosius prop de les fuites que van provocar. S'han trobat entre els objectes que es van recollir a la zona i ara tot apunta que es va tractar, efectivament, del que semblava, un sabotatge o un atac. Tot i això, els investigadors diuen que encara no han pogut identificar qui en va ser responsable. Pel seu costat, Rússia diu que no hi té res a veure i recorda que els Estats Units n'han sortit beneficiats perquè ara poden exportar a Europa el seu gas natural liquat. Mentrestant, a Ucraïna, el govern diu que hi ha 10 milions de persones que s'han quedat sense llum pels últims atacs russos. D'altra banda, han reobert el tren que connectava Kiev amb Kherson una setmana després que les tropes de Volodymyr Zelensky recuperessin el control de la ciutat. I atenció a la història realment surrealista que explica avui a La Vanguardia el cas d'un pres als Estats Units que ha evitat la pena de mort, tot i que ja l'havien començat el procés de l'execució. El diari titula l'article "No va ser l'últim sopar de Smith", perquè el pres Eugene Smith, 57 anys i condemnat per assassinat, estava de fet lligat a la llitera, fins i tot ja l'havien connectat la primera línia intravenosa, però no li van poder trobar la segona vena necessària pel procediment i això va fer que tot plegat s'endarrerís, per tant que no fossin a temps d'acabar abans de la mitjanit, que és quan l'ordre d'execució expirava. I per això van decidir cancel·lar-la. S'ha convertit Smith en la segona persona que sobreviu a la pena de mort una vegada ja havia començat. El primer va ser el cas de l'Anna Eugene Miller el setembre passat i també a Alabama, per la mateixa raó que encara ara espera una nova data per ser executada. I encara una altra notícia, els Estats Units i Rússia sembla que estan negociant un intercanvi de presoners entre l'estrella de bàsquet Britney Griner i el traficant d'armes Victor Wood. Griner està empresonada després que el mes de febrer li van trobar una petita quantitat d'oli de cànnabis a l'aeroport de Moscou i s'està exposant fins a 9 anys de presó per possessió de drogues. La setmana passada es va conèixer que l'han dut a un camp on els presos fan treballs forçats. I ara que parlem de qüestions judicials, també als Estats Units, els aficionats a les sèries probablement recordareu la història d'Elizabeth Holmes, tant a la sèrie documental The Inventor, que hi ha HBO, com la sèrie de Dropout, de Disney Plus, en clau de ficció, que explica la història d'aquesta empresària, Elizabeth Holmes, que va ser una de les grans promeses de Silicon Valley i que es va destapar que era una autèntica estafadora. Concretament perquè va muntar una empresa de tecnologia sanitària, Theranos, que tenien una màquina que suposadament feia anàlisis de sang més ràpidament i amb més contundència que la resta. Doncs bé, es va descobrir que era tot un autèntic frau i que hi havia, en fi, centenars d'afectats. Doncs bé, ahir es va saber que Holmes ha estat sentenciada a 11 anys de presó per defraudar els inversors d'aquesta companyia de tecnologia sanitària. D'aquesta manera es tanca el periple judicial que arrencava el 2015 quan el diari The Wall Street Journal va destapar que les màquines que venia eren defectuoses. 7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Un apunt més abans de passar a la informació cultural. Després de les dures crítiques rebudes per les llargues cues que va haver-hi al pont de Tots Sants, Port Aventura ha decidit compensar els afectats. El parc regalarà una entrada a cadascun dels visitants que van presentar una queixa formal després d'esperar hores per pujar una atracció durant la festa de Halloween. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. Sí, és un gest del tot excepcional, sense precedents al parc, davant l'empipada monumental que van agafar molts dels visitants de Port Aventura durant el llarg pont de Tots Sants. La imatge del parc va patir una sotregada aquells dies per les dures crítiques, sobretot a les xarxes, amb l'empipada inclosa d'algun famós tiktoker, uns influencers que històricament han contribuït a fer créixer la popularitat de Port Aventura. Els clients que van presentar la queixa formalment estan rebent aquests dies una carta de disculpes del servei d'atenció al visitant de Port Aventura World. El parc destaca la carta que l'aforament es controla automàticament de forma permanent. Això sí, ofereix l'entrada gratuïta, destacant literalment la voluntat de recuperar la seva confiança i poder donar el servei, afegeix, amb la qualitat que vostè es mereix.
6 minuts i arribarem a les 9 del matí. Atenció, atenció a l'entrevista que avui publica La Vanguardia, Rafael. Escándalo, escándalo. Parlarem de l'agenda del dia, de nivell musical, etc, etc, però és que... l'entrevista. El cantant, que té disc nou sota el braç, Victoria, acaba de tornar d'una gira de 2 mesos pels Estats Units i per Mèxic, tot i que el mes de maig complirà 80 anys, volia dir, reconeix que encara li queda lluny la retirada a Rafael i que, de fet, aquesta mateixa setmana arrenca gira per Espanya. Però el més interessant de l'entrevista, i que gairebé sembla que passi desapercebut, és el final de tot. És la resposta a la darrera pregunta que li fa el Justo Barranco. Fent referència a aquest escàndalo, li pregunta què li sembla un escàndol avui, senyor Rafael, i Rafael respon, home, moltíssimes coses que passen que abans no passaven. Ara tenim un nivell d'escàndol molt fort. O tu en passes i estàs d'acord o ho passaràs fatal. I diu, és com allò de la Lluna. I dius, ai, sap que jo no hi crec que hi vagin anar a la Lluna? Jo estava a Las Vegas quan van anar-hi, cantava allà, i sempre li deia a l'agència, és mentida. I continuo opinant igual. Diu, si ara canviaran una missió, envien tot de ninots. Efectivament, després d'això, no cal preguntar res més. 5 minuts i les 9 del matí. Doncs bé, mentrestant, en l'àmbit teatral, el Teatre Poliorama va acollir ahir a la nit la primera de les funcions de Pares Normals. El musical dels Amics de les Arts, dirigit per Sergi Balbel, amb Marc Artigau, també la dramatúrgia, explica la història de l'Aran, un jove que torna a casa després de 4 anys vivint als Estats Units. El que havia de ser una visita per explicar bones notícies, però s'acaba torçant per un accident. El muntatge, que té 12 temes inèdits dels Amics de les Arts, va rebre una sonora ovació del públic, entre els quals hi havia 400 oients del món a RAC1. També hi era Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Les relacions entre pares i fills han omplert pàgines i pàgines de la història de la literatura, el teatre, la ciència. Probablement és un dels temes més universals que hi ha. I és que no ens enganyem, tenir fills no és una tasca fàcil. De fet, sovint, ser fill tampoc ho és. És precisament aquesta dualitat la que porta a escena Pares Normals, el primer musical dels Amics de les Arts. La banda ha escollit uns bons companys de viatge per explicar una història que celebra la vida. Enric Cambrà i Julià Bonjoc encapçalen un repartiment de luxe on brillen les actuacions d'Anabel Tutusaus i Albert Pérez com a pares del protagonista, i la música en directe vesteix unes composicions encomanadisses que van connectar amb el públic. Ho explicaven a RAC1 a la sortida de l'obra.
Doncs a mi m'ha semblat brutal. No t'esperes res i rius, plores, passes una bona estona i encara que havia de ser un dia de merda amb la pluja, ostres, sortiràs aquí rodona.
Me ha gustado muchísimo, muy original, muy divertida, muy entretenida.
Connectes molt, és una història universal, que és l'amor dels pares i aquestes relacions tan rares. Doncs mira, potser la norma és això, és no ser normal.
El muntatge de poc més d'una hora i mitja de durada va emocionar el públic, que va acabar reconeixent que, en el fons, és una sort no tenir pares normals.
3 minuts i les 10 del matí. Mentrestant, atenció que els Cinemes Texas de Barcelona podrien reobrir ben aviat amb un projecte que combinaria pel·lícules subtitulades en català amb un espai de teatre. Ho publica avui el Nació Digital. Diu que un grup de persones vinculades a la cultura, entre les quals Isona Passola, estaria tancant un projecte per reobrir aquest Cinemes Texas de Barcelona, on hi hauria, com dèiem, cinema subtitulat en català i una part dedicada al teatre o d'altres activitats culturals. Els Texas van tancar l'any 2020 després que el projecte d'Aventura Pons, que programava reestrenes en versió original subtitulades al català, no superés els problemes econòmics derivats de la pandèmia. I continuem en plan audiovisual, perquè després que fa 3 mesos s'anunciés la seva cancel·lació, torna una de les sèries més longeves de la història de la televisió, Veïns. Neighbors, everybody needs good neighbors. Neighbors, la mítica sèrie australiana que torna a Amazon Prime, que la recupera amb una part de, en fi, de la plantilla original.
La telenovel·la australiana es va estrenar el 1985 i va emetre's a TV3 durant 7 anys, entre el 89 i el 96, a l'hora de la sobretaula. Durant les 35 temporades que es va fer per televisió van passar-hi actors com Kylie Minogue o Chris Hemsworth, entre d'altres. Al març d'aquest any, després de gairebé 9.000 capítols, els productors van anunciar el final de la sèrie. Ara han arribat a un acord amb Prime Video per produir-ne més.
2:09, agenda de concerts avui. Viva Suècia fa sold out a Barcelona. La banda de Múrcia, convertida en un dels grans noms de l'indie espanyol, avui toquen a Barcelona, a la sala Ras Matas. Un altre dels grups d'èxit de l'indie, en aquest cas de l'indie italià, són Negramaro. Ja fa temps que aquesta banda omple estadis a Itàlia, com el San Siro a Milà o l'Olímpic de Roma. Tornen als escenaris avui a la sala Apolo de Barcelona, fent gira per tota Europa. En canvi, qui torna a casa avui són el Selva Nua. Fa setmanes que aquest trio que viu repartit entre Barcelona, Tarragona i Girona està de gira per presentar el seu disc de debut momentani. Després de la bona acollida, avui a l'Orfeó Lleidatà els esperen més que mai amics, família i nous seguidors. D'un grup que comença, Selva Nua, a un dels veterans de l'escena catalana com és Pau Ballbé. Avui estrena Pau Ballbé a Girona el nou espectacle per donar a conèixer el nou disc, un treball esplèndid, un cop més del músic català. I aquest cap de setmana a Girona també hi ha flamenc. Yo canto. Concerts destacats del dia en el Festival Flamengi és Alba Carmona, que actuarà acompanyada de la seva parella, el guitarrista Jesús Guerrero, a l'Auditori